Ridícul. Situació, fet o conducta que provoca burla, descrèdit o pèrdua de consideració pública a causa de la seva incongruència, desproporció o inadequació respecte a allò que era raonablement esperable. Comporta sovint una sensació de fracàs, humiliació o desprestigi a qui el protagonitza. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem la Sílvia Coppola.
Bona tarda. Hola, què tal, què tal, què tal? Molt contenta.
I amb l'Òscar Fernández, com estàs?
Hola, president? Garriga, hola, Coppola.
Hola, tarda, Fernández.
Què tal?
President d'Informatius.
I tant, sí, sí.
Vas veure el partit o no?
Sí.
Però des del principi o no. Et vas enganxar quan vas veure que podia ser...
No, em vaig enganxar a la segona part. Per tant, quan estaven 1-1. Jo el vaig començar a veure 1-1. Tinc algú a casa... que no hi confiava, se'n van estudiar perquè tenia examen.
Estudiar, carai.
Sí, perquè avui tenia un examen. Va baixar amb el 2-1 per l'Albacete, amb el 2-2 va tornar a marxar i amb el 2-3 va tornar a baixar com un desesperat.
I tenim notícies de com ha anat l'examen, si ha anat a
no
ho sé, Albacete
no
o Madrid.
No ho sé, el deu està fent ara, el deu està fent ara. El deu està fent ara.
Enviem molta sort. De què era l'examen?
Crec que la necessitarà. Història. Doncs... Llavors, no, davant la frase de... Però aquí no tens un examen d'història. Papa, història és això que està passant.
Ara!
Aquest és el personatge que tinc a casa, amiga. Què et sembla?
Doncs em sembla molt encertat.
Sí, sí, ja ho sé, que tu... Sí, sí.
Només una pregunta. Quan el Madrid empata al minut 90, què va sortir de la teva boca?
No, jo sóc molt tranquil, ja ho saps. Li vaig dir, Aleix, vés a estudiar, que això no acabarà bé. Llavors, quan va sentir el 2-3, llavors va baixar ràpid a corrent a tornar-me.
Que va ser que va acabar bé, ella.
Li vas fer perdre el 3-2.
Sí, no, ell va marxar. No, em va dir, no, aquí ja sí que no ho miro, perquè a la pròrroga ja... Ell ja donava per fer la pròrroga i llavors va marxar dient, no, ja la pròrroga no la miro, perquè això anirà fatal.
Però va baixar, eh?
Sí, sí, home, quan va sentir que hi havia un tercer gol, ràpid, d'aquí, de l'Albacete. Oh, llavors ja, ràpid.
Això ja indica que com a mínim hi ha dues plantes a Can Fernández. Anem descobrint coses.
Què vol dir com a mínim?
Clar,
què vol dir com a mínim?
Que si va baixar vol dir que ja sabem que n'hi ha dues. Sí, poden haver-n'hi
sí,
tres.
Sí, pot ser un triplex.
I 15 també, sí, sí.
Un triplex és
clar,
habitual.
No, com que no té pàrquing, és que no té la planta
no
de baix.
Pàrquing, no,
si hi hagués pàrquing,
no.
Potser serien tres nivells.
Sí, home, i quatre també.
Aviat.
És que sou tots de l'Albacete, veig. És això. O sigui, la conclusió és aquesta,
jo diria que no,
Ah,
però...
no, és aquest...
Jo diria que és una conclusió precipitada, Coppola. Diria.
Ara en parlarem.
Sí.
Ara en parlarem. És dijous, 15 de gener. Estem pendents de tot això. I un altre dels temes que tractarem... El que sembla que és el gracioset del dia.
Sí, és la persona que avui ha rebatejat la xarxa del seu propi telèfon mòbil i li ha posat com a nom "Tinc una bomba, morireu tots", en anglès. Això ha provocat l'aterratge d'emergència d'un avió de Turkish Airlines a l'aeroport del Prat. Fa una estona hem analitzat les conseqüències penals que pot tenir aquesta brometa amb el jurista Marc Molins, que diu que una multa mínim que li pot caure, la mínima que algú presenti algun recurs, doncs home, clar, de tots els diners que s'han hagut de gastar,
imagina,
de companyies aèries, gent que ha perdut els enllaços o que ha arribat tard, etcètera.
Una bona broma. No és broma que Donald Trump no només s'ocupa de la política exterior.
El president nord-americà amenaça ara d'invocar la llei d'insurrecció que li permetria desplegar tropes federals si les autoritats locals de Minneapolis, a Minnesota, no aturen els disturbis després que un agent federal d'immigració va disparar a la cama contra un home d'origen veneçolà. Això una setmana després que un altre agent d'immigració matés una dona d'un tret al cap.
I atenció als metges!
Fons del Ministeri de Sanitat apunten al Catalunya Migdia que abans que s'acabi aquest mes hi pot haver un acord per rebaixar la durada de les guàrdies dels metges fins a les 17 hores i no pas les 24 hores actuals. A més, es garantiria als facultatius un dia de descans abans i un altre després de cada guàrdia. A Catalunya, però, el Sindicat Metges de Catalunya, que avui ha organitzat una segona jornada de vaga, no participa d'aquestes negociacions i veu la proposta del Ministeri com paper mullat.
I als esports, el Barça juga aquesta nit el seu partit de Copa l'endemà d'aquest partit d'Albacete.
Sí, el partit del Barça, el Sardinero contra el Racing de Santander, és a les 9, per tant, avui que tothom parla de transmissions d'ahir, recordeu que la TDT comença a les 8 per viure aquest partit entre el Racing i el Barça.
I aquesta tarda, què estarem pendents?
De la reunió de treball a 6:45 de Donald Trump amb l'opositora veneçolana Maria Corina Machado. Maria Corina Machado. Veurem si acaben compartint o no el Nobel de la Pau que tant anhelava Donald Trump i que es va acabar enduent Machado, tot i que en alguna entrevista Donald Trump deia que si amb ell li diuen de compartir-lo, ell encantat de la vida. Els organitzadors ja van dir que això no es pot fer, que no es pot compartir un premi.
No, i diu Trump que els organitzadors estan tan decebuts, per això sí, molt decebuts.
Sí, sí, del
estan,
tot, del
molt,
tot.
Molt, molt, molt. Avergonyits. Òscar Fernández, moltes gràcies, fins demà.
Adéu, fins demà.
Ahir el Barça no va jugar.
No.
Però l'afició blaugrana sembla que va estar molt pendent d'un partit que va acabar amb un resultat inesperat.
Aquest és el primer córner del partit favorable a l'Albacete, a l'esquerra de la porteria de l'Unin. Obre el braç Lazo. La centrada que vola... Gol, 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 gol! Gol de l'Albacete!
El córner en l'Albacete, balón que va colgado arriba. Toca de cabeza Asensio. Saca la bola del pedo, gol! Y gol, gol, gol de Yeste! Gol de Betancourt! Gol, gol, gol de l'Alba!
La pelota se la lleva Yeste. Yeste tiene por el otro lado. No, Yeste no consigue centrar. El segundo centro. Y vamos a ver el gol.
Yo creo que se va a acabar. Se acabó. En una noche histórica aquí, en el Carlos Belmonte, en lo positivo para el Albacete, que se lo ha currado en el terreno de juego. Hoy, el Albacete, que ha estado mejor en lo táctico, en lo futbolístico, en la pegada, en el corazón, en los bemoles, en la carrera, en las jugadas divididas, en las jugadas defensivas que había que defender con todo. El Albacete, que ha visto como el Real Madrid le empataba la primera.
Això va passar ahir a la nit, per sorpresa, amb un Madrid empatant el partit in extremis i veient com encara l'Albacete era capaç de fer el tercer, el 3-2, i eliminar el Madrid d'Arbeloa de la Copa del Rei.
Quin dolor, quin dolor.
Empatitzes amb el dolor del madridisme?
El dolor, és molt dolor. És un dolor, és una decepció, és quin greu. I després del que havíem viscut ja diumenge, no?
Una bufetada darrere una altra,
Sí, sí. Pobre gent, I tenien un entrenador nou amb bambes blanques, i mira tu.
Ni així,
Ni així, Tot i que van tenir moltes ocasions. Però, noi...
La Sílvia empatitza, jo crec que no empatitza tant, per exemple... Marc Artigau, bona tarda.
Bona tarda.
Tu la setmana passada ens deies que eres...
Més antimadridista que culer.
Per tant, ahir això ho vas viure amb...
Molt de plaer, èxtasi, èxtasi suprem,
joia.
No sé. Jo, sí, anem a buscar sinònims, sí. Feliç de poder veure-ho, això.
Però això no és bonic,
El món no és un lloc bonic.
Alegrar-te dels desastres.
El món és un lloc inhòspit.
Tan immensos.
I aterrador. Hem de començar a entendre-ho.
Entrenador nou!
Riu de fons la Judit Pastor. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal?
Vas enganxar...
Mira, ahir. Va ser d'aquells partits que dic, per què no l'he mirat? M'acasun. Vaig veure el titular i dic, no m'ho puc creure. I va haver crits a casa, i va haver crits.
Jo el vaig començar a mirar des del principi, perquè...
Ah, vas aguantar tot,
Jo vaig començar des del minut 1, vaig asseure i vaig dir...
Enviava
quan el Madrid
zones,
guanyi 0-2, deixaré de mirar-lo.
I no va guanyar mai 0-2. Lea Todel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Atenció, perquè aquí estem molt de jijijaja, anar rient.
Ara.
Avui juga el Barça.
Exacte.
Contra un equip de segona divisió.
Líder.
Que encara Barça, va millor que l'Albacete.
Bastant millor. A les 9, el partit. Cosa sèria.
Creus que hem d'estar una mica més atents al compte?
Bàsicament perquè a veure si fem el tonto al Barça aquesta nit i llavors l'alegria, que tanta alegria dels culers, se'ns acaba aviat.
No passarà.
Jo crec que si fóssim culers... O sigui, el Barça, la seva idiosincràsia, demana avui patir. Perdre.
No!
Artigau.
Demana patir! Però patir. No perdre.
D'acord, va, d'acord. Em sembla bé.
O sigui, anar a la pròrroga i els penals amb el Racing, no?
No, a veure, penseu que Flick, que sempre diu que com que són tan tard els partits no els veu, els del Madrid, no sé si, però vaja, avui al viatge...
Tu creus que Flick estava dormint?
No. Sí.
Vaig veure un tuit que era del Lluís Flaquer, que deia, veuràs tu quan es desperti demà Hansi
Flick. Té el mòbil a rebentar, llavors... perquè s'aixeca d'hora, a les 6, 5:45, llavors ell es diu d'hora, té el mòbil a rebentar, que li diuen que el Madrid l'han eliminat, i llavors avui el viatge amb tot l'equip, perquè avui ha viatjat a Santander, això evidentment s'ha comentat. Però fixeu-vos si Flick mira el partit també amb prudència, que és que només s'han dut, amb aquest partit de Copa, 8 anys, contra un equip de segona divisió, un jugador al filial.
O sigui, va amb alineació de, d'aquí, de partit normal, eh?
Tots els jugadors disponibles, menys De Jong, que no pot per la sanció, Cancelo també ha entrat a la convocatòria, i només hi ha un jugador, que és Tomi Marquès, que es té fitxat al filial. La resta, tots del primer equip, per tant, avui, i poca rotació, segurament.
Bé, la notícia...
Digues. Jo li he demanat al xat GPT.
Què li has demanat?
Com li anirà el Barça aquesta nit. Jo, clar, m'he d'informar per una...
I què diu ChatGPT?
Les possibilitats generals és que el Barça guanya molt més probable que empatar o perdre.
Bé, tampoc aquí... Tampoc és molt... No hi ha molta profunditat d'anàlisi.
A veure, el ChatGPT m'ho fa esquemàtic ara aquí per la tarda.
Ja li aviam si serà els penals, patint o...
Sí, tenint en compte les baixes...
No, doncs digue-li, fes-me un resultat exacte, sisplau.
Molts models suggereixen un 0-3 o 0-2 favorable al Barça com a resultat tipus. També hi ha tendència a pensar que serà un partit amb més de 2,5 gols, m'encanta això, Barça atacant fort.
Bé. Bé. Ara no, tampoc arrisca, eh? No arrisca gaire.
El fanzone, el Gerard Romero, té un tarotista. Nosaltres tenim la Sílvia amb ChatGPT, cadascú.
Si demà el resultat és 0-3...
És 2,5?
Home, si és 0 a 2,5, trucarem la Sílvia i felicitarem el seu xat.
No, m'ha dit això, jo.
Té nom el teu ChatGPT.
Ai, vols saber tot.
Li has posat nom?
No.
Posa-li, que sempre...
A més, em diu, vols que et digui prediccions?
Sí.
De golejadors probables o alienacions titulars esperades, que ja les deveu saber, no?
No, encara no.
A veure si posa Joan García o Ter Stegen a la porteria.
Em diu Joan García.
Doncs segons pot avançar ChatGPT, aquesta nit juga Joan García, ja ho tenim.
A veure, aplica, ella va dir que en principi seria Joan García, però...
No, jo pregunto.
Et tracta bé el ChatGPT perquè tu saps que li pots demanar que et tracti malament. Jo he tingut alumnes que els hi agrada i els estimula que el ChatGPT no l'insulti, però que tingui un tracte menys...
Humilia'm.
Exacte, tracta'm malament, no vull que em diguis a tot que sí, perquè com podeu veure, el ChatGPT tot el que li posa és... Oh, quina idea tan meravellosa.
Sí, massa mare, a vegades però, és massa sucre, mare, no?
Clar. Però jo li dic, perdona, però t'has equivocat amb això.
I ens diu, oh, ja tens raó, penses, home, cabron, doncs, perdó.
Haver-ho
mirat abans.
No, Garriga, parlem bé.
Estic dient al xat. Sílvia, a nivell comunicatiu, pel Madrid com a institució, fer un canvi inesperat de direcció i que el primer dia les pifis d'aquesta manera...
És un desastre.
Això, comunicativament... Quina solució té?
A veure, hauria d'obtenir altres resultats a partir d'ara.
És a dir, el dissabte, el Madrid llevant, si no acaba 8-0, acabarà 10-0.
Bé, ja veurem això.
Clar, però jo crec que té capacitat de remuntada.
No, això segur. Però la imatge d'aquest entrenador no parteix ja d'un molt avall? O no necessàriament?
No necessàriament. En funció del que passi després, pot reescriure el relat, no? Pot reescriure el guió. Venia d'una situació tan horrorosa, no? Diria diumenge, que és clar, amb un pim-pam això no s'arregla, però amb un pam-pim-pam-pum, llavors ja sí. Li pot donar la volta, al Real Madrid li ha donat moltes vegades la volta, eh?
No, ja ho sabem, malauradament,
sí,
això.
Sí, clar. Jo tinc amigues, una amiga que ens escrivim amb la Justa, ens escrivim, no? I el diumenge ens escrivim i jo li deia, me sabe mal.
Doncs ens sap molt greu.
Després de posar la senyora Elena Fort al divan, m'entens?
Anem tots en la mateixa
una
línia.
Una crac, eh? Clar. Sí, sí.
Doncs això va passar ahir, aquesta derrota del Madrid al camp de l'Albacete, i aquesta nit al Barça... Pinta que amb Joan García a la porteria,
sí, contra
el líder de segona divisió, Racing Barça, a les 9, a les 8 la TDT, a les 7 el Tot Costa, amb la prèvia i tot el que doni de si. Això passarà avui, però és que avui hem tingut un ensurt molt gros.
¡Cómo mola la copa!
I no és la Copa del Rei, ha passat a l'aeroport del Prat. De fet, és una de les notícies del dia. Una amenaça de bomba, ho explicàvem amb l'Òscar, en un avió de Turkish Airlines que ha hagut de fer un aterratge d'emergència. L'avió feia la ruta Istanbul-Barcelona, Judit. Recordem què ha passat, perquè és bèstia.
Déu-n'hi-do, sembla surrealista, bastant surrealista. Un passatger d'aquest vol ha creat un punt d'accés per connectar-se a internet i ha configurat la xarxa amb aquest nom. Tinc una bomba, morireu tots.
En anglès.
En anglès. Llavors, què ha passat? Que quan un altre passatger es volia connectar a la xarxa wifi, allò que t'apareixen les xarxes disponibles, clar, vist aquesta xarxa amb aquest nom, s'ha espantat, ha avisat a la tripulació i a partir d'aquí s'ha muntat tot aquest dispositiu d'emergència.
No em diguis que això no és un conte de Marc Artigau.
Home.
És un molt bon punt de partida i ara, sabent que tot ha sigut una falsa alarma i que no ha passat servir, res...
Bon punt de partida, però no teniu ànima,
I trobo que és molt divertit.
Ficció, és molt...
Perquè tot ha acabat bé i... Ja...
Pues mira't com ha seguit la història.
A veure.
Llavors l'avió l'han hagut d'escortar dos caces francesos i han pogut aterrar finalment a Barcelona, això sí, en un punt allunyat de les terminals, allà... S'han desembarcat els passatgers, s'han tret totes les maletes, les han escorcollat i, finalment, final feliç, no s'ha trobat res sospitós, res perillós.
Marc, Sílvia, si vosaltres esteu en un avió i veieu una xarxa que diu tinc una bomba, tothom morirà,
sí,
aviseu algú o penseu, vaja graciós?
Jo aviso la tripulació, sí. Sí. Primer
no tindries dubtes de dir, ai... Jo no sé què faria. Segur, és avisaria. Evident que el que s'ha de fer és avisar, però jo pensaria... Sí. Pensaria, ara si ara fas el ridícul, que diria, va, això és aquest senyor d'aquí,
preferiria passar-me, diríem.
O sigui, no tindries dubte,
No, diríem d'avisar què és això, llavors tens un moment d'estupefacció, no? Fins que comences, notes que les neurones comencen a voltar, llavors he de fer alguna cosa. Què és això? Potser estem en perill? És a dir, així, hi ha un històric, sí, avisar la tripulació, i si hem aquest fet, sí que penso al nivell d'incertesa. Tots sabem què és la incertesa i com ens fa patir de totes les persones que estaven en aquell moment a dins de l'avió. Això és gravíssim.
Tu què faries?
A mi em fa pànic volar.
Buah, doncs només et falta trobar-te aquest missatge.
Per tant, imagina't el doble estrès. M'agrada imaginar què li devia passar pel cap al tio, és un home, no ho sabem, la persona que va posar això en el moment que veu que hi ha dos avions que estan escoltant.
La que he liat.
Exacte, aquell moment de quan vol ser graciós, vol fer una brometa i desencadenes l'absoluta...
Pànic.
El desastre, no?
Exacte. Pànic.
Tinc al telèfon Jordi Quintana, que és pilot d'avió i comandant de Ryanair. Jordi Quintana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has tingut mai cap experiència que s'acosti al que ha passat avui a l'aeroport del Prat?
Doncs la veritat, a més de 20 anys d'experiència, mai he tingut cap tipus d'amenaça de bomba, ni fictícia ni real. I espero que es mantingui així durant tota la meva llarga carrera, perquè si no, ja et dic, és una situació una miqueta que costa de portar, costa de portar.
I per tant, a tu no t'ha passat, però et consta que això de tant en tant vagi passant, o el que ha passat avui és molt inusual?
És molt inusual. És a dir, amenaces de tipus de bomba fictícies o no, és molt inusual. Nosaltres tenim amenaces a integritat física, això bastant constants, però de bomba molt, molt poques. A mi, jo ja et dic, jo que sàpiga, ningú del meu entorn no ha tingut mai cap.
Deies que amenaces físiques, sí?
Sí, bueno, és que nosaltres hem de lidiar amb tipus de passatgers que a vegades tenim amenaces. Fa una setmana va sortir un vídeo a l'Instagram d'una passatgera de la nostra companyia, no?, que
sí,
tenia...
Sí, al Marroc, no?
No sé si estava ebria o no, això jo no puc valorar-ho, però això és bastant, bastant comú. És a dir, amenaces tipus de bomba, aquestes cada cop em sembla que ja tenen menys tendència, però amenaces a la integritat física dels tripulants que com més, crec jo, per el que estic veient, la tendència...
Però tu, és a dir, tu has tingut alguna experiència d'algun passatger que t'obliga, no sé si a aterrar abans d'hora o a no poder sortir, alguna cosa així?
Bueno, no podré sortir bastantes vegades, perquè la gent està, no sé, s'enfada molt sovint i massa, massa ràpid. Però el tema d'arribar a l'aeroport i que la vingui la policia, podrien dir jo, mínim 4 cops a l'estiu n'he tingut, mínim, 4 cops.
I això
segur.
I això diries que és més habitual ara que fa 10 anys? Tu que dius que tens 20 anys d'experiència?
Sí, perquè també hi ha més vols, i això no és estadística, com més vols i més gent... I suposo que això anirà passant i que com anirà més, segurament. Fins que la gent no entengui que, a menys de la nostra companyia, tenim tolerància zero. No passem ni mitja. A partir d'aquí, suposo que la gent ja anirà aprenent.
Hi ha rutes que són com més habituals haver-hi problemes que d'altres?
Sí. Sí. Les rutes de l'estiu, sobretot a Eivissa, bueno, per lo que va amb tot, no? La gent que va una miqueta més alegre de lo normal, però aquestes tipus de rutes són unes rutes una miqueta més calentes que l'hi ha nosaltres. Però
I amb destinació a països de segons quina zona de parla anglesa, poder?
Sí, també, potser sí. Hi ha algunes que sí, exacte. Tot el que vingui relacionat amb veure fora de l'avió i entrar, a partir d'aquí tot és més problemàtic, perquè no deixem de ser 200 persones en el mateix aparato i hi ha gent que no se sap controlar. Però bueno, he de dir que això és una minoria, eh? No vull anar-me a ningú, eh? Això és la minoria.
En tot cas, els pilots us entrena per situacions... Ara ja no parlo d'això d'un borratxo, eh? Per situacions d'atac terrorista o de, no sé si d'atac, d'amenaça, això com s'us prepara? Perquè, clar, sembla com molt de tenir nervis de ser per superar això.
Sí. El tema, a nosaltres se'ns prepara per tenir amenaces fictícies i reals amb l'avió, sobretot al simulador, que és on nosaltres podem entrenar tot aquest tipus de fets que són inusuals, com una parada de motor, també ho entrenem al simulador, i a partir d'aquí, a nosaltres al simulador se'ns fica en un escenari que potser hi ha un atac terrorista o una amenaça terrorista dintre de l'avió, i nosaltres hem de fer uns protocols perquè al final tot vetlla per la seguretat, tant dels passatgers com dels tripulants com de l'avió. És a dir, hem de prendre decisions que ens portin al terra el abans possible o no, perquè pot ser una amenaça que no pot ser real. Nosaltres tenim uns codis de colors que si és verd, doncs, no tenim uns protocols, si és groc un altre, i si és vermell, doncs, tenim uns altres protocols. Però al final, el que tu vols és que l'avió vagi, si és vermell, que seria la situació pitjor, que l'avió vagi al terra el abans possible a un aeroport que sigui totalment, que pugui adaptar el teu avió. Un avió del nostre no pot entrar a qualsevol aeroport.
Clar.
Però bueno, seria una miqueta aquests passos els que hauríem de seguir.
I t'imagines avui quin color haurà tingut aquesta amenaça?
A veure, cada companyia defineix els seus tipus de colors, és a dir, jo no puc parlar per Turkish Airlines, però jo, per el que s'ha vist, és a dir, si has seguit fins a destí, perquè jo, el que jo sé era un vol d'Istanbul a Barcelona, és a dir, no s'ha desviat, sinó ha volat amb la seva ruta programada, sí que és veritat que aterra per una pista que no, normalment no és la que toca, però al final ha aterrat a l'aeroport de destí. Per mi això és groc, per mi. Però això no vol dir que per Turkish Airlines això és vermell.
Clar.
I tu
creus que avui els passatgers, més enllà del passatger que ha alertat del que ha vist en aquesta xarxa, la resta de passatge haurà estat conscient que estava passant alguna cosa bèstia? Creus que s'hauran viscut moments de por a bord? O es manté en el màxim secret possible, això?
A veure... jo si fos el comandant no hagués dit res, perquè tu no vols crear un estat de pànic a bord. Imagina que una amenaça de bomba i tothom comença a cridar allà, doncs es pot liar amb una molt grossa. Intentes aquesta informació, a part és que és molt sensible, mantenir-la tu, a la teva companyia i el control aeri. No començar a repartir aquesta informació per tothom. Quan arribes al terra, òbviament, s'ha d'informar el passatge perquè ells són els principals damnificats d'alguna manera i apareix que quan tu estàs sortint de pista tens bombers, policia... Clar, és molt difícil a partir d'aquí ocultar aquesta informació. Jo crec que el passatge s'ha donat compte quan el comandant li haurà dit alguna cosa, o quan han vist que hi havia bombers i el comandant ha ficat el fre, ha aterrat i ha dit, mira, senyors, està passant això, tenim la policia al voltant, perquè en aquell moment es xequejarà cadascun del passatge que hi havia més la maleta. És a dir, això s'ha de fer. És un protocol que s'ha de seguir perquè s'han de descartar totes les coses. És a dir, una amenaça és una amenaça, però no s'acaba l'amenaça fins que la policia o les autoritats diguin que aquesta amenaça ja no hi és. Nosaltres les tractem totes com a reals.
Deixa'm afegir que ara estem parlant d'algú que canvia el nom o posa un nom a la seva xarxa, no?, en el telèfon. Però, esclar, les amenaces, històricament, les hem viscudes per telèfon. I diríem, a moltes cases, a molts llocs, no?, dient, hem posat una bomba i de ben a prop sabem ben bé què s'havia de fer i a la vegada, i en la memòria dels oients i per cor, algú va dir que havia posat una bomba i aquests que l'havien posat, llavors es van argumentar que amb el temps que ho havien dit s'hauria pogut desallotjar l'espai. Evidentment, això, i van anar a la presó, no? No els justifica de cap de les maneres, però l'amenaça de bomba ja ha estat, ara hi ha les xarxes i fins ara doncs es feia per telèfon a tot tipus de públics i per finalitats diferents.
Doncs és el Jordi Quintana, pilot, comandant de Ryanair, i que ens ha ajudat a entendre una mica com funciona tot això. Quin és el pròxim destí que tens a l'agenda?
De moment, 4 dies lliures, que són les millors. No sé, alguna ruta per Europa o pel Marroc, no sé, de veritat, no, ho miro el dia d'abans.
És per veure... Ah, o sigui, cada dia pots fer una ruta diferent?
Sí, 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 cada dia en tenim una diferent. Sí, és que Barcelona ha de ser una base molt gran, tenim molts destins, i bueno, doncs tot en voli Ryanair de Barcelona, doncs ho puc fer jo.
Però llavors t'has de prendre tots els aeroports una mica, no?
Sí, 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 però sí, sí, al final som 100, sembla que si no m'equivoco, són 100 destinacions, però 100 aeroports que m'he de saber.
O Arzatat, sí. Diríem, en vola Ryanair al Marroc, que jo en vinc d'allà, eh?
Quin és l'aeroport més guai de volar per un pilot?
A mi el que més m'agrada és Corfú, però és una cosa que és perquè té una aproximació molt especial, però aquest és un aeroport que li tinc una estima especial.
Doncs mira, va, mirarem viatges a Corfú, a veure si coincidim,
maco, sí.
Si coincidim amb el Jordi Quintana, i ja sabem que anirem bé, perquè és un pilot amb 20 anys d'experiència, i que si hi ha una emergència no ens ho dirà fins al final, així anem tranquils.
Exacte, així esteu informats.
Així com a mínim, si explota...
Sembla que era un núvol.
No exploten, els avions no exploten. Jordi Quintana, moltes gràcies.
A vosaltres, que tingueu molt bona tarda.
Farem una pausa i se'ns acabaran els riures de cop.
Ai.
Ja veuràs.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
Bon preu i esclat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com les galetes Chocoflex Coetara de 520 grams amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo ara et tiro una altra cançó i tu em dones l'entrada. Sí. Sismologia. Estem al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger, amb l'Àxel, amb el Xes, amb el Marc.
Esteu escoltant la millor cançó del disc.
No pot ser que totes siguin les millors cançons del disc. És que aquesta... Cadascú té la seva, però...
Aquesta és molt bona.
No,
és
Omni 84.
No, però ara, en sèrio, aquesta cançó
m'agrada molt. Un moment, silenci, home, per favor.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.
Via Catalunya, entra al baix!
Amb Roger Escapa.
Explicaré aquesta història de l'Omni, que va sobre Vegas.
Com si fan sol.
Ara... La tarda, amb Francesc Garriga.
És un dels noms d'aquesta setmana. Julio Iglesias ha trencat el seu silenci i respon a les acusacions d'assetjament sexual. Són declaracions en exclusiva a la revista Hola, s'ha de dir així, amb exclamació, que, per cert, va esclatar, quan va esclatar l'escàndol, la revista Hola! No em va dir res,
va dir ni, Judit. Hola, no va dir res.
Va dir adiós.
Sí, no van dir res, van callar. Avui han fet una peça, això sí, petitona, l'havies de buscar una mica a la seva pàgina web, i el que expliquen és que Julio Iglesias està preparant la seva defensa, que tot, diuen, s'aclarirà, que vol arribar al final d'aquesta qüestió i que no quedi cap dubte del que realment va passar. I us llegiré com comença aquesta peça a Hola. Diu,
no, a Hola.
A Hola. Diu, al otro lado del teléfono, su voz suena seria, grave, consciente de que es un momento difícil, pero al mismo tiempo totalmente seguro de su respuesta, que será clara y contundente y que no ofrecerá ninguna duda. Aseguren, a més, que l'entorn del cantant està en xoc, que no s'esperaven gens aquesta notícia, neguen rotundament totes les acusacions contra ell. I per si no quedava clar, al costat d'aquí està la revista Hola.
Hola!
Acaben la peça d'aquesta manera, diu. Solo por la amistad a lo largo de los años que mantiene con Hola, ha querido responder a nuestra llamada para adelantarnos que la verdad llegará muy pronto e insiste en que todo se aclarará.
Això ho llegim avui a la revista Hola, en aquesta primícia. Però també hem llegit que una colla de polítics, com Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez Almeida, han sortit a defensar el cantant, sí, que això ja ho recordàvem ahir.
Recordàvem totes les reaccions a favor, no, de Julio Iglesias. Una d'elles, la més sonada segurament, Ayuso, que per cert, avui ha fet declaracions, i ja no en una piulada, davant dels mitjans.
Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. Considero que hay muchísimos otros temas que están aquí, de los que sí nos hemos de responsabilizar, por ejemplo, sobre ese juez que está en Nueva York y que podría condenar a Zapatero y a ese lobby del que precisamente al que precisamente denuncia el propio entorno del señor Ábalos, o por ejemplo las 5 imputaciones de Begoña Gómez.
Només li ha faltat colar la destitució de Xavi Alonso a la resposta.
S'ha adreçat, no? Diguem, redreçat, perquè potser ahir estava molt fora de lloc, no?
Bé, Ayuso s'està convertint en la defensora número 1 de Julio Iglesias. Ens acompanya el David Miró, sotsdirector del diari Ara. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Algú dirà, que és el portaveu d'Ayuso? No. No, però avui has fet un article on expliques, o on et preguntes, per què Julio Iglesias és una figura tan important per la dreta espanyola. Per què?
Hi ha dos factors. Un factor que és històric, que la Sílvia recordarà, i és que Julio Iglesias va ser una persona important a la campanya electoral del 1996, que és quan guanya José María Aznar, és quan guanya la dreta per primer cop després de la dictadura, perquè en els últims 4 dies de campanya va acompanyar Aznar a diferents actes. I des de llavors ha sigut una persona vinculada a aquest partit.
Mira, 1996, sí? Saragossa, tancament de campanya, Aznar i Julio Iglesias.
Con todo mi sentimiento y mi raciocinio digo que no va a haber un mejor presidente para España que José María Aznar.
El 29 de febrer de 1996 deia que era la primera vegada que es pronunciava de forma oberta a favor d'un candidat.
I en aquella època això va tenir un cert impacte, perquè la gent de la cultura normalment estava més alineada amb l'esquerra.
Sí, de la cultura,
Sí, de la cultura. Però vull dir, no era tan habitual com ara. Ara és més habitual veure un artista, diguem, més o menys alinear-se amb la dreta, però en aquell moment era... Diguem, vivíem en l'època venien de les majories absolutes del PSOE, sí, vull dir, de Felipe González, vull dir, González tenia suports, jo què sé, pues Antonio Banderas, per exemple, que era molt, molt felipista. Vull dir que allò va tenir un cert impacte. Però per mi hi ha un segon factor que el fa més important. I és que a partir al final Julio Iglesias representa un arquetip, que és l'arquetip de Latin Lover, que ha acabat... en aquesta guerra cultural entre esquerra i dreta ha acabat sent un símbol de la dreta. Quan Ayuso sempre l'has d'interpretar en termes de guerra cultural. No en termes, diguem, de si li agrada a Julio Iglesias o no li agrada a Julio Iglesias. Ella sempre actua en termes de guerra cultural. I Julio Iglesias és una persona que per la dreta espanyola representa, és un estendard d'espanyolitat, és algú que sempre ha representat Espanya d'exterior i tal.
Tot i que no ha pagat mai impostos aquí.
Tot i que no ha pagat, és aquestes contradiccions que sovintegen.
Vaja, mai, des de fa molts anys. Sí.
I després representa un tipus de masculinitat que agrada aquest sector, no? Això ho hem vist, no? Aquesta cosa de Latin Lover, del senyor...
Conquistador.
Que, a més, en el món anglosaxó això hi ha una certa fascinació per aquest personatge. Jo recordo que...
Jo vull discutir-t'ho, això, una mica.
Bueno, però, per exemple...
Discuteix-li, deixa'l acabar.
Tu recordes una sèrie que es deia Les xiques d'oro?
Sí, aquelles senyores, diríem, d'edat daurada.
Doncs en un dels primers capítols surt el Julio Iglesias allà.
Sí.
I tota l'estona estan fent bromes sobre si vindrà el Julio Iglesias o no vindrà el Julio Iglesias, i és perquè el Julio Iglesias era un personatge molt conegut, molt famós en aquella època, i és un tipus de personatge que surt a les sèries moltes vegades.
Jo recordo sentir a la illa de Zihuatanejo, diríem, a Mèxic, que dius, però a l'altra punta de món m'ha de perseguir el Julio Iglesias.
Et perseguia el Julio... A veure si tenim aquí una exclusiva, ja fem el push.
Però jo t'ho vull discutir, això, David Miró. Això diríem de que, evidentment, és la imatge del senyor que es posa, no?, de l'Espanya més que es posa. És això, però alhora...
Però era tant que es posa, Julio Iglesias.
Eren els valors, però aquí mateix, en aquests micròfons, no sé, podríem trucar. Quim Nadal deia que li entusiasmava Julio Iglesias.
Ei, molta gent
deia que li entusiasmava. I després
això és diferent. content.
Sí, no, d'acord, quan cantava, sí. Però aquesta idea de senyor que té poder i que s'accedeix amb els que té fins i tot, o amb les que té, diríem, contractades, perdona, però és el senyor Ramon empaita les criades. Ja, 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 ja. Empaita les criades i a les que no ho són. Sí, jo, sí o no?
L'únic que estic dient és que quan passen aquestes coses amb Julio Iglesias i amb Plàcido Domingo, que és un altre cas important, qui surt en defensa és la dreta. No surten els senyors d'esquerres tant com... O les senyores d'esquerres surten a criticar-lo. Però per què? Perquè és un tema cultural. És un tema
però molt poca dreta ha sortit, no? Diríem, a defensar-lo, perquè ara estem...
La Isabel Díaz Ayuso...
Però estem en un altre moment, si diríem. Fa uns anys això era com assumit, ja se sabia, els senyors que tenien poder...
Però jo crec que estem parlant de coses diferents.
Sí, bueno, sí, i això ho defensava més la dreta. Amb això sí que et dono la raó.
Però sí que hem vist que, per exemple, Ayuso es mulla molt, Feijó... Aquí fa una mica de frenada, perquè potser és conscient que a Ayuso no la penalitza res... A Feijó sí que el penalitzen segons quines declaracions, no?
Exacte, sí,
i que no seria la primera vegada de discrepàncies dintre del mateix partit, del to, de posicionament entre ells dos.
Perquè jo crec que Ayuso sempre actua en clau de guerra cultural, de dir, aquest és nostre, per tant, hem de defensar.
Sí, això sí.
Encara que, i si diuen coses a la mentida, diran, saps? Desqualificaran els testimonis, etc etc. En canvi, Feijó no, com que és un senyor de la vella escola, encara no està en aquest paradigma, que ara està dient, escolta, mirem a veure què passa, no?
A veure, l'home de la cultura en aquesta taula és el Marc Artigau.
Mira, jo... Primer, Julio Iglesias va ser porter del Real Madrid, si no recordo malament, per acabar d'enllaçar-ho amb la...
Amb la derrota de...
Però va tenir una malaltia amb una cama, no?, que l'altre dia ens ho recordava la Tere Bere, no?
No, però és superforofo del Madrid, a més a més. Sí.
No, jo volia dir que aquests dies, ahir, crec, vaig veure unes imatges de no sé quin canal, és un canal llatinoamericà on hi ha una presentadora rossa, i l'actitud que té el Julio Iglesias és, evidentment, d'algú... és una actitud abusiva, clarament, no respectant els límits, i fins i tot a mirades d'avui... resulta repulsiu...
Però la gent aplaudeix!
Aquí és on vaig, repulsiu i incòmode.
I delictiu, fins i tot, diria.
Totalment. Als ulls d'aquell context, no sé quin any és l'entrevista...
No, 98.
Hi ha un... La gent riu...
Riu,
ningú dels... No puc entrar dins del seu cap, però ja m'entens. No hi ha una sensació de que s'estigui patint un abús perquè està en un context molt concret, no? I afortunadament hem educat la mirada. I afortunadament certes actituds completament abusives i repulsives ara tenim la capacitat de veure-les. Però estem parlant d'un context on veiem actituds que les teníem completament normalitzades.
Mira, és aquest el fragment del que comenta el Marc Artigau, és un d'aquests fragments.
No, Julio, te lo pido. ¡No, Julio! ¡Escucheu una cosa!
Mató els llavis.
¿Tú eres un hombre casado?
No, ¿y tú también?
No, sí, no.
No, te vas casado para
que... L'agafa amb les dues mans.
Escucheu una cosa, que estuve leyendo... ¡No, Julio!
Són coses...
¡Estuve leyendo! No, espera.
I clar, ella, pobra, se'n surt com pot per... No sé com.
Per la situació,
per no muntar,
no li pot ser una escena, però...
Són coses diferents. La infidelitat, hi vaig amb tu, i l'assetjament sexual.
No, per descomptat.
Perquè tu eres un hombre casado, no, diríem...
Sí, però ja el problema no era...
No,
el problema del vídeo no és estar casat.
No, no, jo crec que això és una eina que utilitza ella per intentar frenar.
I encara afegirem una mica més de llenya al foc, perquè ahir repassàvem reaccions de periodistes del cor a les acusacions contra Julio Iglesias. La gran majoria... Alguns el defensaven, alguns altres no. Però atenció, perquè tenim un altre mite de la música espanyola que n'ha parlat i són per emmarcar les declaracions.
Déu-n'hi-do. Ramon Arcusa, cantant del Duo Dinámico, també productor d'alguns èxits de Julio Iglesias, ahir a Telemadrid.
Si te pasa algo un día y te violan, siendo una chica, pues lo que harás al siguiente día es ir al hospital primero a que te miren y el segundo a la policía, ¿no? Pero si eso ocurre, si te acosan este día y el siguiente, o sea, es impensable que no salga de ahí, ¿no? Entonces, eso ya llega una semana, meses, un año. Pues eso ya es una relación que se ha hecho. Guste o no, es una relación.
Això és el que té parlar des del privilegi.
Però em costa molt d'imaginar algú fent declaracions públiques per la tele... Més delictives que aquestes, eh?
Però a mi, amb sinceritat, no.
Això? Ostres, mira que tinc el llindar de sorpresa bastant alt.
Perquè però, el focus està això... sobre aquesta noia. Hòstia, però, sobre la però, noia, Sílvia, i no sobre l'home.
Dir que si et violen i no ho denuncies
la
repetidament...
La culpa és teva. No, clar, ja, però dic, és que està però, dient això,
sí,
eh?
No, no, sí, però a més, tenir els nassos de qualificar-ho de relació... Com volem dir,
bé... És aquest marc mental de... No, és, I tu per què no has parlat abans? I tu per què no has denunciat abans? És el mateix marc mental és portat a l'extrem, però és el mateix marc mental.
Però és la partida final, aquesta, eh?
Sí, sí.
Hi havia un verb que s'utilitzava molt, que era ella consentia. Que era que volia dir això.
Això...
Que no és que consenteixi, és que no es veia amb capacitat de poder-ho denunciar, tenint en compte el que li passaria després.
I en tot això, per mi, en aquest debat, no s'està parant gens d'atenció a la situació de vulnerabilitat d'aquestes dones, que, a banda de ser dones, són dones migrades i treballadores internes. És a dir, tres capes de vulnerabilitat que...
Tot i que no tenim sentència. Tot
no,
i que
no, no, no. Ara li volia preguntar al David, que té coneixements amb tot això del que és el sistema judicial espanyol. Ara la Fiscalia ho tira endavant. Ara imaginem-nos que això s'ho mira un jutge. La judicatura espanyola s'atrevirà amb Julio Iglesias?
Bueno, el tema és si té jurisdicció.
És a dir, quan parlem... En teoria diu que sí, la Fiscalia,
sí,
perquè qualsevol...
Sí, però jo crec que
sí.
És la primera cosa que intentaran frenar.
Vull dir que quan parlem de que no, hi ha una lawfare o van en contra de segons quin partit polític, Julio Iglesias també és un estament de l'Estat, gairebé?
A veure...
És bona
jo
aquesta,
crec, jo crec que avui en dia...
Pot caure.
Pot caure perfectíssimament, sí. També depèn molt del jutge que toca, eh? Vull dir, recordem fins i tot que va haver-hi... O sigui, amb el rei emèrit va haver investigacions de la Fiscalia sobre el...
I amb què van quedar?
Van quedar en res. Però va haver-hi la investigació, saps què vull dir? I es va dir, escolti'm, senyor, vostè ha evadit tants impostos, no sé què, llavors es va veure obligat a fer unes regularitzacions...
Ja, passa que això no es regularitza.
No, ja estic d'acord, i el tema al final es va tancar. Però jo crec que abans hauria estat impensable aquesta investigació.
Sí,
una investigació sobre els comptes del rei. O sigui, jo ara em ve al cap un tall de veu que es pot mirar al YouTube d'una entrevista al Sean Connery, que més o menys és aquest perfil.
Sí, sé quin és.
Saps quin és?
Gran decepció.
Sí. On diu... No? Però clar, és aquell moment on diu que ell està a favor de bufetejar les dones en algun moment.
Com on hi ha un tall del Fari, també, que l'home van dengue, que penses, mare?
Sí, sí. I això que deies, vull dir, a la pel·lícula L'Apartamento, el Billy Wilder, que a mi m'encanta.
Meravellosa.
Hi ha una situació en la qual el cap de l'oficina, la Shirley MacLaine, em sembla que és l'ascensorista, no?, li pessiga el cul. I... o sigui, això és un gag que en aquell moment està fet perquè tu riguis.
És simpatia.
O sigui, és, mira, vist amb els ulls d'ara, és, perdona, què li està fent, no? Però fins i tot et dic una cosa, si vas a una pel·li més recent, Love Actually, hi ha un...
Uf, aquesta, que està plena.
Està ple, està ple de situacions que, vist d'ara, dius, per favor.
Jo et posaré un exemple. La Tienda de los Horrores, vam fer l'adaptació al primer acudit, que estableix el codi de que serà una comèdia, és que apareix un personatge, la protagonista, amb un ull morat, perquè té una parella que és un sàdic que es dedica a pagar-la. I el primer acudit, el que estableix que entenguem tots que és una comèdia, és que arriba ella amb l'ull morat i el personatge que la veu diu nou maquillatge d'ulls. Val? Aquest és el primer acudit. Clar, això en un altre context potser podia fer gràcia, però és evident... No,
devia fer gràcia.
Devia fer gràcia, perquè si no ho haurien... Saps? I, clar, és això.
Doncs amb això no estem, amb aquesta investigació que avança i avui amb aquestes declaracions d'Ayuso que ens han connectat amb l'article del David.
Que recomanem ja. Aquest i tots.
Sempre. El David ens...
sempre
que podem el portem. Sempre que podem el portem. Passa que està tan ocupat que no pot venir sempre que volem.
Sí. Jo vinc a parlar de gent important. L'altra vegada m'has portat a parlar d'Amazon.
Sí.
Només estrelles.
Jo et vaig dir, mira, hem vist la defunció de política, l'assassinat polític d'Amazon en directe.
I goita. I ara potser estem veient l'assassinat musical d'un altre mite.
Suïcidi va ser allò. Va ser suïcidi.
Anem de fiscalia en fiscalia. Anem de fiscalia en fiscalia. David, gràcies per venir avui. Fem una mini pausa. És tan mini que no et dona temps ni a veure els gols de l'Albacete.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
I aprofitem sempre el Marc Artigau per agafar elements de les històries del dia a dia, de la, del cinema, del teatre, i aplicar-ho a la nostra vida, a la vida real. Avui amb quina tècnica o amb quin recurs ens quedarem?
Avui et porto mise en abisme.
Mise en abisme. Tu saps què és el mise en abisme, Sílvia? Jo no, eh?
No. Clar, dit així, no? Però si et parlo de... Si et dic les nines russes... Si et dic una imatge sí. com les nines russes...
Una cosa dins d'una altra, dins d'una altra, dins d'una altra...
Ah, exacte, sí. És a dir, una història dins d'una altra, no? La mise en abisme és una tècnica formal on en un relat en conté un altre, un conte explicat per un personatge, una obra de teatre representada dins d'una obra de teatre, una pel·lícula dins d'una pel·lícula, no? O un llibre que es llegeix dins d'una pel·lícula, relats dins de relats.
D'acord.
Ve algun exemple, així de cop i volta? Us ve algun exemple que digueu...
Quan el Cor de la Ciutat van fer una obra de teatre.
Per exemple. Doncs això és
el
que el Peris feia de Cyrano.
Quan expliquen una història a la vora del foc, els Pastorets.
Ah, exacte. Això és molt bé. Perfecte. Molt bé. I, però per què serveix, no, la mise en... Vull dir, això, com a recurs, doncs mira, serveix per parlar del poder de la ficció, perquè explicar històries vol dir que pots enganyar, consolar, manipular, crear una distància emocional, sí? I permet parlar de temes sense dir-los directament. Per què? Doncs perquè està un relat dins del relat, i crea un joc de miralls que a l'espectador o al lector ho gaudeix molt més.
A veure, posa'ns exemples que ho
visualitzem.
Molt bé, mira. Més.
Va. Te'n poso un i començo amb una música de la nostra infantesa.
Va, no miro el
va,
guió.
No ho miris,
no
va.
No miro el guió. Ai.
La reconeixes? Una pel·lícula del 1987.
Ai, que no l'he vista.
Sí, jo crec que sí que l'has vista, eh? La banda sonora és del Mark Knopfler.
Jo crec que no l'he vista.
Val. Doncs som-hi. La princesa promesa. No l'has vista? No has vist La princesa promesa. Fantàstic. Pues ja tens una pel·lícula meravellosa.
Me l'apunto.
L'actor Peter Falk, el Colombo, el nostre Colombo de tota la vida, proposa al seu net, que està malalt, llegir-li un conte per passar la tarda. Un conte divertit, de cavallers i princeses, amb aventures. El net és aquell actor d'aquells meravellosos anys. El recordeu
sí,
una mica?
Sí.
I a partir d'aquí comença una història de cavallers meravellosa que, si no heu vist, us la recomano.
D'acord.
Tenim més exemples.
Està passant el Simpson, quan fan contes de terror, no?
Exacte, però, hauria de ser que els... Clar, sí. Te'l començo a explicar, entro dins la història.
Va, un altre exemple.
En teatre tenim el gran exemple, que és Hamlet. El teatre dins del teatre es materialitza en una obra que representa i que Hamlet fa servir per reflectir l'assassinat del seu pare i així... veure si Claudi finalment reconeix que ell ha sigut l'assassí del seu pare. Mira, ara et posaré una cançó meravellosa d'Antònia Font que potser t'ajudarà també a entendre una mica.
A veure...
Som a un país cobert de neu. Som a una plaça, passa un cotxe de cavalls davant sa casa llum.
He triat aquesta cançó que es diu Zoom, perquè aquesta imatge, en certa manera, també ens serveix molt bé per explicar-ho. Vas entrant cada vegada una mica més a dins de la història, com si fossin capsetes, no? Una dins. Un altre exemple, Inception, Origen.
Ah, aquesta sí que l'he vista.
Molt bé.
Estava pensant en La rosa púrpura del Cairo, del
també,
Woody Allen.
També, evident, la pel·lícula que ell... És una pel·lícula d'una dona que va veure una pel·lícula i surt un personatge. Clar, aquí tenim un gran debat sobre Inception, històries dins de històries. Vosaltres sou de Nolan, us agrada Nolan?
Sí, sí? L'última quina és?
L'última és... No és Tenet? No, deu haver alguna altra. Ara estem tots pendents de l'Odissea. Ha fet
no,
una...
Oppenheimer, això.
Oppenheimer.
Va agradar una mica llarga, però sí.
Però molt.
Una mica llarga.
Home, una mica llarga, sí.
El Nolan ja té aquestes coses. Doncs ara veuràs quin exemple nou et poso.
A veure. Apa, que no l'has ballat, aquesta, Sílvia.
Ja les he ballades totes.
Escolteu, en aquest cas separem obra d'artista o no? Perquè aquí parlem molt de Julio Iglesias, però què fem amb Michael Jackson?
Mira que bona aquesta.
Sí.
No posem Julio Iglesias, però aquí... Ole, Jackson! Ja prescrit!
Preguntaràs per què Thriller? Doncs perquè si veus el videoclip, és una història dins d'una història. Quan arribem al final amb els monstres, la noia creu que ha sigut tot una imaginació seva, el Michael Jackson l'abraça i se l'emporta, i l'últim plano, quan ella gira, li canvien els ulls. Mira, més exemples, així ràpids. Frankenstein, la novel·la, és una història explicada. Cinema Paradís, cinema dins del cinema, Les mil i una nits. I atenció, t'he triat una cosa que no havia fet mai. Les Menines de Velázquez.
Ostres!
Ah,
és un quadre, és un quadre.
Ah, perquè el quadre conté el quadre que s'està pintant. És una història sobre mirar i ser mirat. Pura metanarració pictòrica.
Com aprenem en aquesta secció.
Molt bé, bravo, bravo.
Veus que bé? Però aviam, tot això ens ha de portar a la nostra vida real.
Clar. A la nostra vida real tenim històries dins de les històries.
No. Quantes vegades en un sopar algú decideix monopolitzar-lo explicant una història que no, que no ve a cuento.
Ja.
O quan a la redacció algú explica una cosa i l'altre diu sí, perquè jo tal, no sé què, i d'aquest tema vas a un altre.
Per què em mires?
Ah, exacte.
No, per res,
Això és associació d'idees.
Ja sabem que tens una certa tendència.
Ja,
el mig anavim.
Sí, ho podem dir així.
Són històries dins de les històries i és l'essència d'aquest nostre nou món que vivim, no? El teu nòvio ha sortit tota la nit i s'ha quedat sense bateria, però t'explica que ha vingut una ambulància i un col·lega, i llavors han sortit, han anat a l'hospital i al final...
Mig anavim.
Ah, exactament.
Què li havia passat realment al nòvio?
Ja t'ho pots anar, no ho sabem. Mai ho sabrem. Vols demanar-li un favor a un amic teu i de sobte ell t'explica que la seva vida és miserable perquè tu no ho saps, però està passant un molt mal moment perquè un familiar seu que un dia...
Mig anavim.
Presentes un projecte d'una història collonuda i t'acaben explicant una altra història per explicar-te que, mira, finalment no agafarem el teu projecte.
Això t'ha passat, no?
Molt sovint. Mai.
Mig anavim.
Molt sovint. Bàsicament, rutina seria. Per tant, estem benvinguts a les històries infinites. La narrativa mou el món. És el nostre deure, avui en dia, estimat oient, com deia el meu avi, destriar el gra de la palla.
La Sílvia li ha agradat molt, i a mi també. Doncs destriarem gra de la palla. Tenim una pausa una mica més llarga. Aquí potser sí que podríem veure els gols de l'Albacete, però són tres, eh?
Bueno, podríem veure els del Madrid.
Els podem repetir una altra vegada. Els del Madrid, sí.
Que només són dos.
Clar, i atenció que ve...
Pobres, quin dolor.
Ve la Marta Montaner, que estic segura que té moltes ganes de parlar de l'Albacete, ja veureu.
¡Cómo mola la copa!
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me a la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Ai, Mr. Police, això és on DOP, fesols de Santa Pau, el fesol dels volcans, made in la Garrotxa. Com parletes que es mengen?
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
En Tito i tu teniu un amic australià molt divertit. Sabeu qui és? És en Jansi, i amb en Tito se'n va d'excursió a Austràlia a descobrir animals espectaculars. T'hi apuntes? Tito, excursió a Austràlia. Disponible a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Café para Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar aquí.
Pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprar-me per Vinted, sento que faig menys mal amb els meus vicis.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Com estàs?
Bona tarda.
Molt bé. Que estem molt futbolers avui, perquè hi han riulats. Marta Montaner.
Boníssima tarda.
Vols que recuperem el gol narrat per Televisió Espanyola?
no hi ha res que em podria fer més il·lusió en aquest món.
Això és el tercer gol de l'Albacete, Juan Carlos Rivero, que igual no s'esperava que l'Albacete marqués.
Fuera de juego, la pelota se la lleva Yefté. Yefté tiene por el otro lado, no, Yefté no consigue centrar, el segundo centro. Y vamos a ver el gol.
S'hi posa, que ja fa 5 segons que la pilota és al fons de la xarxa.
Hi ha un vers molt bonic del Miquel Martí Pol que diu: aquest silenci dens de paraules no dites.
Oh, mira, doncs
això és la poesia.
Com
anella
el
dit. Que se'l tatuï.
Vamos a ver el gol. Gol!
Ei, no, epa! Algú hi fa, venga, per darrere. Bé.
Aquí no sap si era una que estava despistat o que era negacionista.
Ah, no s'ho volia creure.
És ensurt, és ensurt.
Ha de dir, no pot ser que li passi això al Madrid.
No s'ho esperava.
O sigui, Garriga, que vas anar a dormir a les 3, eh?
Gairebé. És que vaig esperar que sortís Juanma Rodríguez al Xiringuito.
Oh, tia gran, m'encanta, perquè és que ho fan tan bé. Aquest degoteig de col·laboradors que tu estàs esperant de veure, no?
Primer, fa una mica de ràbia.
Primer que si aquell que és amic d'en Cristiano Ronaldo, l'Edu... Quin és? L'Edu
Aguirre.
Després que si el Roncero, que sí que es fa esperar més.
Sí.
El Juanma aquest. L'altre que té els ulls blaus, que no sé com es diu. Però que tu els vols veure a tots. I en Pedrerol, aquell silenci,
sí, home,
més de començar.
Vam mirar el fanzone i l'11 també, eh?
També.
Vam mirar
també.
Tot.
Has provat el projector?
Home, amb el projector...
És dia de fer molt zapping, però la gent ha d'entendre aquest efecte morbo d'una època que també que ens trasllada a fa molts anys. No, que és quan al Barça li anaven bé les coses i al Madrid tan malament. O sigui, nivell al Corcón.
Sembla que anem amb aquest, per aquest camí, però veurem, veurem. Avui tenim un que no surti... I...
Ah, sí, si la Juliana fos aquí ens estaria insultant per parlar tant
sí,
de futbol.
Sí, per això, ja anem al vostre link.
Perfecte, doncs mira, parlarem avui de l'estilista de Lamine Yamal.
Lamine
Yamal, per exemple. Va bastant, però, va dir, extremat. Vull dir, home, va d'una manera que jo
cridanera.
Seré incapaç. Sí. No sabria ni on anar a comprar aquest.
Però ja heu parlat amb ell?
Això és informació...
Ah, això t'ho has d'esperar, també.
Les fonts no, les toquen aletes.
Jo gairebé te la revelo, la font.
No.
No, no ho faré, no ho faré.
Dona!
La Marta de seguida s'hi posa.
Sí, és veritat. Ah, i avui hem anat al cinema, Garriga. Aquest matí.
A Goita, mira, al matí lliure.
En horari laboral.
Treballar.
Era feina, això, també.
Pensava que era, mira, allò, ens agafem al matí lliure.
No, sí, jo el gimnàs abans.
A veure, tu fas tu Furious, no sé.
De l'estil.
Sí?
Un blockbuster d'aquests, sí.
Es pot dir que heu anat a veure o no?
Sí.
Hem anat a veure el fenomen literari dels últims anys. L'Assistenta.
Home.
Ah, hi ha pel·lícula?
Sí.
No m'assabento de res, tu.
I llarga. Vull dir que surt molt bé el preu de l'entrada. Dues hores i pico, el preu minut.
I us ha agradat? Us ha agradat?
No i sí, és a dir...
No i sí és no.
No guanyarà premis, tinc la sensació,
molt
no hi entenc de cinema, però jo com a espectador que anava a buscar entreteniment...
L'has trobat.
Li poso un 7,5, perquè m'ha entretingut molt.
7,5 està bé.
Anava a dir...
Sí. És allò de la Juliana, ho explica molt, del cercle de la bellesa, que de tan dolenta que és, acaba sent una obra d'art, sí. Doncs és el que li passa a l'Assistenta.
És el contrari d'aquest programa. És un programa bellíssim, i per això ens agrada tant.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
Sí, 07-07-09-01. Si voleu enviar berenar a una persona estimada, per felicitar-lo, per desitjar-li sort, per animar-lo, és molt fàcil. Envieu aquest missatge al WhatsApp, 607-07-09-01, i nosaltres ens posem en contacte amb vosaltres i enviem aquest berenar del forn de Cabrianes, que és fantàstic, això.
Que bé.
T'ho imagina't arribar a casa i trobar-te una cuca del forn de Cabrianes.
Ai, sí.
Te l'agrada la tarda.
Sí, quan serà això?
Ah, no, doncs algú que t'estimi ens ha d'escriure.
Garriga!
No, Garriga, no! La persona que t'estimi, Cali.
Ah, no m'estimes, tu?
No!
Ai.
T'he d'enviar jo! Bé, espera't. Ara li enviarem una coca, perquè si no aquesta la Sílvia no ens deixarà de plorar. Georgina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'has posat tan contenta com la Sílvia quan has rebut la coca o no?
Pues sí, no me l'esperava, la veritat. No me va dir res el meu home.
Va ser el teu aniversari ahir, va anar bé?
Sí, bé, bé. Constipats i refredats i de tot, però bé.
I qui te l'ha enviat, aquesta coca, ho saps?
No, bueno, el meu home, suposo.
A veure si aquest senyor que saludes el teu home o no. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ets el seu home o no?
Quina pregunta.
No ha contestat, no?
No, no, no ha dit res, eh?
Ai, ai.
Em sembla que sí.
Ah! Imagina't, una mare, sóc l'altra.
Que destapem aquí.
Lo que no creia que agarrés el telèfon.
Ah, doncs sí, sí, aquí som tots. Miquel, per què li vols enviar el berenar a la Georgina?
Per dir que l'estimo i que pel seu cumpleaños.
Ah, que bé. Georgina, com és el Miquel?
I aprofito també perquè avui és el cumpleaños del meu fill.
Ah?
I el dia 1 va ser el cumpleaños de l'altre fill.
Ostres, tota la família el gener, eh?
Tots el gener.
Apunteu molt al mes de gener.
Sí, tots.
Vaja, 9 mesos abans apunteu. Doncs la Georgina i el Miquel, que viuen amb aquesta felicitat i amb aquest furor de gener, que sigueu molt feliços i gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, a l'equip de la tarda.
A vosaltres. Sílvia Coppola, fins la propera.
Gràcies.
Marc Artiau, gràcies. A les 6 el que no surti. Nosaltres seguim, butlletí.